suport emocional, ajuda mútua entre persones cuidadores, acompanyament al dol. Al grup compartim experiències difícils, però amb companyia ens en sortim millor. El grup, dijous de 4 a 5, a Ràdio Sant Vicenç. When you were here before, you couldn't look you in the eye.
You're just like an angel. Bona tarda, benvinguts i benvingudes una setmana més al grup. Aquest programa en què intentem que aquelles persones que cuideu una persona dependent o que esteu patint per la pèrdua d'un ésser estimat us sentiu una miqueta més acompanyades al llarg d'aquesta hora. En el programa d'avui tractarem sobre un tema que, desgraciadament, per les circumstàncies en les que ens ha tocat viure, està de molta actualitat, i és el dol. Actualment ens enfrontem a una situació de dol molt diferent a les que podríem definir com, entre cometes, normals. I veurem per què, perquè no és un dol al que els psicòlegs i les psicòlogues ens haguéssim enfrontat en altres èpoques, sinó una cosa absolutament diferent. Avui a la secció de l'entrevista tindrem amb nosaltres una persona que, per desgràcia, ha viscut aquest dolor de ben a prop durant aquesta pandèmia i que ens compartirà la seva experiència. En aquest cas no serà un professional, sinó que serà una persona que realment ens parlarà des del testimoni més personal i més en primera persona. I acabarem amb un aforisme en el que, com no podia ser d'una altra manera, parlarem de la persona que va inventar el terme del dol, una persona que va treballar durant més de 30 anys acompanyant persones a la mort, la psicòloga psiquiatra Elisabeth Kubler-Ross, una autoritat mundial en el dol, va ser una autoritat absolutament mundial en el dol, va escriure molts llibres i va estudiar durant molts anys aquest fenomen. Es va fer famosa perquè en el seu llibre posava la papallona com el símbol de la mort, i veurem a què es referia. Ho explicarem en aquesta última secció final en la que us parlaré una miqueta d'aquesta figura. I res més, no perdem més temps. Comencem ja aquesta hora dedicada a vosaltres. Benvinguts, benvingudes al grup. I a la secció del conte, avui us he portat dos contes amb els que reflexionarem una miqueta sobre el tema d'avui, sobre el tema del dol. El primer de tots és un conte del gran Jorge Bucay i parla de la conversa que té una mare amb el seu fill quan és petit. El seu fill li pregunta, bueno, estan parlant tranquil·lament, i la seva mare de sobte li fa una pregunta al fill per tal de que reflexioni, no? I li diu, fill meu, quina part del cos creus que és la més important en l'ésser humà? I el nen es queda pensatiu i, clar, doncs com qualsevol nen petit podria tenir aquesta reflexió, doncs diu, doncs mira, doncs l'oïda, perquè sense l'oïda no podríem escoltar, no podria escoltar el que m'estaves dient i, per tant, em seria difícil viure. Però la mare somriu, el mira i li fa la següent reflexió. Hi ha persones que són sordes, que no tenen la capacitat d'escoltar, i en canvi sí que poden viure perquè es comuniquen d'altres maneres, no? Bueno, i queda aquí. Llavors passen uns anys i quan el nen ja s'ha convertit en un adolescent, la seva mare li torna a fer la mateixa pregunta. Li diu, fill meu, quina creus que és la part del cos més important? El nen la mira i li diu, bueno, el nen ja adolescent, li diu, pues crec que he canviat d'opinió, crec que la part més important és la vista, perquè sense la vista no et podria veure i el món seria molt més trist. I la mare se'l queda mirant i li diu, no, perquè hi ha persones invidents que poden portar una vida i que són felices. Per tant, no és una part del cos que sigui tan important per ser feliç, no? Segueixen passant els anys i uns anys més tard, quan, ja és, quan el nen ja és un, tot un adult, el seu pare mor, i quan estan al funeral i estan tots plorant i patint per la pèrdua del pare, la mare torna a apropar-se al nen i bueno, els dos rient i recordant, amb un somriure i recordant el passat, la mare li rescata aquella pregunta que li va fer en diferents èpoques de la seva vida. El nen es queda una mica, bueno, el nen que ja no és un nen, es queda una mica sorprès, i la mare li torna a preguntar: quina part del cos creus que és ara la més important? I ell, el fill, la mira i li diu: ara he entès la teva pregunta. La part més important del cos és l'esquena, l'espatlla, l'ombro, no? I la mare somriu i li diu: sí, ara sí que has encertat, perquè per moltes altres parts que tinguem al cos, si no tenim l'ombro o l'espatlla d'una persona que estimem per poder recolzar el nostre cap i plorar la pèrdua d'una persona estimada, no podem ser feliços. I aquest conte reflexiona molt sobre la importància de la xarxa de recolzament social quan una persona està patint el dol. O sigui, lo natural davant del dol és allunyar-se de la gent, no? I hauria de ser tot lo contrari. El dol hauria de promoure aquesta sensació de necessitar companyia i de voler estar en companyia dels altres i recolzar-se en els altres. I l'altre conte que us volia portar és un conte que se li atribueix a Buda en les escriptures del budisme. És una senyora que està molt desesperada i que va a veure el gran mestre i li demana, sisplau, que mitigui el dolor per la pèrdua del seu fill. I Buda se la queda mirant i li diu: ho faré, però per treure't la tristesa que tens pel dol del teu fill, necessito que vagis a donar una volta pels pobles del voltant i intentis portar-me una llavor de pebre d'una casa on ningú hagi patit el dolor de la mort d'un ésser estimat com t'ha passat a tu. La dona marxa corrents a la desesperada i comença a picar a les portes i comença a parlar amb moltes i moltes persones d'aquest poble i dels pobles del voltant. I d'allà unes setmanes torna un altre cop a veure el mestre i li diu: mestre, no he trobat cap casa, cap persona que no hagués patit el dolor de la mort. I ell li va dir: aquesta és la teva lliçó, aquesta és la lliçó que has d'aprendre, que el dol, per desgràcia, l'hem viscut tots i el viurem tots sempre, durant tota la vida. I això, doncs, no ens fa més feliços, però ens fa reflexionar sobre un punt del que parlava Elisabet Kübler-Ross, que era que la mort ens dona perspectiva respecte a la vida, i al final el fet de que les persones del nostre entorn vagin desapareixent ens fa entendre la importància que té el viure la vida al màxim que puguem. I ara parlarem una miqueta, després d'un àudio que he decidit portar-vos, parlem una miqueta dels aspectes més, una miqueta més teòrics del dol. Endavant.
Si em veus i te n'adones que no hi veig, mira'm. Si em veus i te n'adones que no hi sento, parla'm. Si em veus i te n'adones que caquejo, escolta'm. Si em veus i te n'adones que no et puc tocar, toca'm. Si em veus i te n'adones que em costa moure'm, mou-me. Si em veus i te n'adones que he caigut, aixeca'm. Si em veus i te n'adones que tremolo, abraça'm. Si em veus i te n'adones que ploro, deixa'm plorar. Però no deixis mai de mirar-me, de parlar-me, d'escoltar-me, de tocar-me de moure'm, d'aixecar-me, d'abraçar-me. I pel damunt de tot, no deixis mai d'estimar-me.
I aquest és un punt molt important del dol. No deixis d'estimar-me. Perquè la persona no mor del tot fins si no l'oblidem. És a dir, que recordar la persona és una part molt important del dol. No és, elaborar el dol no és oblidar la persona, sinó que és integrar aquesta persona, la pèrdua d'aquesta persona en el nostre dia a dia, en la nostra vida. El dol és un procés psicològic que acompanya la mort d'un ésser proper i que suposa un seguit d'alteracions en l'equilibri emocional de la persona que sobreviu, evidentment, no? I la idea és que aquest dol, doncs, té un recorregut, té unes fases, segons va establir Kubler-Ross. La primera fase és la negació, és la fase en la que neguem la realitat, neguem que algú estimat ja no està amb nosaltres, i aquesta negació, pues, evidentment, cada vegada és més difícil sostenir-la perquè cada vegada xoca més amb la nostra realitat, no? I és el més dolorós. Després tenim la fase de la ira, és quan apareix aquesta ràbia i ressentiment fruit de la frustració de no poder fer res per donar-li la volta i revertir la situació en la que ens trobem. La mort és percebuda de forma, diguéssim, incorrecta com una decisió i per això es busquen culpables. És a dir, moltes vegades en aquesta fase ens trobem que la persona diu: és que has marxat i no hauries d'haver marxat, no? I referint-se a la persona que ha mort, no? En aquest cas. La tercera etapa, la tercera fase, és la negociació. Es crea una... Aquesta vegada pot ser una fase curta, però hi ha un moment en què es crea una mena de ficció que no és real, però que, bueno, que sembla que estem en disposició d'impedir la mort d'aquest ésser estimat, tot i que no és veritat. I per exemple, pues, a vegades pues podem negociar amb entitats divines o sobrenaturals perquè l'amor es reverteixi, no? I això, pues, com passa amb les altres fases, segueix confrontant-se amb la realitat i per tant segueix creant un dolor i una frustració molt, molt difícils de tolerar per la persona. Arribem a la quarta fase, la fase de la depressió. No és un trastorn mental, no és una depressió psicopatològicament parlant, tot i que pot haver casos en què sí, però es refereix més a que quan acaben de tenir poder les fantasies de la fase anterior, la persona es confronta encara més amb la realitat i sent una profunda sensació de buit i de dolor. Es produeix una crisi existencial perquè hi ha una falta d'incentius per seguir vivint, ja que la persona estimada no es troba amb nosaltres, no? I arribaríem, si anéssim passant totes aquestes fases, arribaríem a la cinquena i última fase, la fase de l'acceptació, que apareix en el moment en què la persona accepta aquest sentiment que té, no? I supera aquestes les diferents fases, no? Fins que arriba a entendre que aquesta realitat de que el seu ésser estimat ja no tornarà, pues, està completament ajustada i coordinada amb la realitat. Evidentment s'ha de reorganitzar el seu esquema mental, no és una etapa feliç, sinó que més bé és una etapa que es caracteritza per una falta de sentiments intensos, pel cansament de les fases anteriors i a poc a poc es va tornant una miqueta a la normalitat del dia a dia que estava tan lluny, no? I que costava tant d'entendre. Al final, al final el dol és un sentiment de pèrdua que es va transformant a mesura que van passant les diferents fases, no?, de les que hem anat parlant, i es passa de la desesperança a l'acceptació, a poc a poc, no? I aquestes són les característiques d'una fase de dol, no? La clau és que la persona va aprenent a poc a poc a conviure amb la idea que la persona que estimava ja no tornarà a estar present, però que pot seguir present d'alguna manera en les seves vides. Després, en l'entrevista, veurem, li he demanat a aquesta persona que ha compartit la seva història amb nosaltres que ens parlés d'un exemple, un exemple real d'una activitat que va decidir fer al Nadal i que crec que simbolitza molt bé la bona praxis o la bona manera d'actuar davant una situació com aquesta, no? És a dir, mantenir viva la persona, donar-li un sentit al fet de que encara que no estigui, segueix present a la vida de les persones que allà són, no? Dintre d'aquestes fases de dol hi ha quatre classes de dol complicades. Quatre cases de dol que podem veure en una situació en la que hi ha la pèrdua d'una persona estimada. I aquests dols són el dol complicat, que es dona per la pèrdua repentina i no esperada de la persona. Clar, al final aquest dol podria ser el que tenim actualment, perquè la pèrdua no era esperada, com veurem amb el cas que us he portat avui i també amb l'exemple de l'entrevista que portem avui. Clar, el problema d'això és que no tenim temps per elaborar aquest dol correctament, sinó que apareix de sobte. El dol bloquejat apareix quan no hi ha una acceptació de la pèrdua i es continua la vida fingint que no ha passat res. Llavors es produeix un bloqueig emocional. Pot ser, doncs, perquè a lo millor no acaba de quedar clar que aquesta persona ha mort o hi ha alguna mena d'incertesa i bueno, al final aquesta persona tant aguantar això se li pot manifestar de forma psicosomàtica, és a dir, a través del seu cos. El dol desautoritzat apareix quan la pèrdua no es pot parlar ni pot ser reconeguda de forma natural, per exemple, quan la persona potser pues, ha comès un suïcidi, no? I és un tema molt tabú en la societat, i llavors pues, no ens permetem poder fer aquest dol perquè no podem compartir amb la gent el que verdaderament ha passat, no? El dol patològic es produeix quan després d'una pèrdua la persona interromp la seva vida pel gran dolor que està patint. Es converteix en patològic quan el dol el sosté durant molt de temps, s'allarga massa en el temps i la persona no pot tenir una vida normal i corrent ni torna de cap manera a la normalitat. I aquest dol patològic pot acabar derivant en malalties psicopatològiques, com per exemple una depressió. Aquests són els quatre possibles complicacions, quatre classes de dol que poden crear aquestes complicacions i que crec que, bueno, que crec que queda bastant clar que en l'època en la que estem, pues, hem patit segurament algun d'aquests quatre tipus de dol. Els altres dols, que potser no són tan traumàtics, però són difícils també, però no són tan traumàtics, doncs són el dol, per exemple, anticipat que pot fer una persona quan la seva mare, el seu pare o algun familiar està patint una malaltia degenerativa. Al final, la malaltia degenerativa em permet que, tot i que no em cregui massa que aquesta persona que estimo tant marxarà, doncs he tingut, doncs en alguns casos, molts anys o molts mesos per començar poc a poc a elaborar aquest dol i a mentalitzar-me de que aquesta persona deixaria d'estar amb nosaltres o deixaria d'estar, en aquest cas, a la nostra vida. Normalment, la fase de dol és molt personal. Cada persona la viu d'una manera diferent I bueno, una de les tècniques que a mi més m'han funcionat quan he treballat en grups d'elaboració del dol o quan he treballat individualment amb persones que estaven elaborant el dol és intentar donar-li un sentit a aquesta pèrdua, intentant analitzar en quina fase em trobo, cap a quina fase vaig d'aquesta elaboració del dol. I una de les eines més útils que m'han funcionat és escriure una carta, per exemple, a la persona. Una carta que aquesta persona, evidentment, no rebrà, però és una carta en la que podem expressar tot allò que es va quedar pendent a expressar, no? I crec que és molt terapèutic. I veurem en l'entrevista, en la secció de l'entrevista, veurem un exemple d'això i veurem com la persona que ho ha compartit amb nosaltres ens explica que ella va decidir fer una cerimònia per poder despedir correctament la persona quan les circumstàncies de la Covid ho van permetre. Res més, aquesta era una miqueta la introducció sobre el dol, perquè sabéssiu el màxim possible sobre el dol, i ara passem a escoltar l'exposició del cas que ens ha portat, com sempre, l'escola de teatre El Bitxo de Sant Vicenç de Sant Vicenç dels Horts.
Em dic Amèlia, tinc 73 anys, tinc dos fills i fa un any vaig perdre el meu marit per un càncer. Vam estar lluitant més de 2 anys contra la malaltia. Va ser molt dur, el seu patiment era molt intens ja en les últimes fases. I em vaig sentir molt culpable quan quasi vaig desitjar que marxés. La gent que m'escoltés em jutjaria, però no saben el que és veure dia a dia aquella persona que estimes amb tot el teu cor, quasi des dels 15 anys patir i deteriorar-se d'aquesta manera. No li desitjo ni el pitjor dels meus enemics. És una experiència molt i molt difícil. Per una banda, vols tenir-lo amb tu, però a mesura que passen els mesos i veus el patiment extrem, en secret, desitges que descansi d'una vegada. Ell era un exemple a seguir. Estàvem junts des de nens i era que ha marxat és com si hagués marxat una part de mi mateixa. És difícil d'explicar, però és directament així. Sento un dolor molt difícil d'explicar en paraules. Al principi no em creia que hagués marxat de veritat. No sé com explicar-ho, però tenia la sensació que tot havia estat un malson i que em despertaria i ell estaria al meu costat al llit amb les seves bromes i manies de sempre. Com enyoro poder discutir amb ell de tonteries. Recordo que jo m'enfadava i ell venia una estona després i em deia: «No t'enfadis, dona, que no val la pena. Et poses lletja quan t'enfades». I aconseguia treure'm un somriure i que m'oblidés del meu enuig. Tinc la sensació que sense ell no puc continuar endavant. Sense ell sento que no val la pena seguir endavant. Però les meves filles em diuen que el meu marit no estaria gens content si em veiés així. I tenen tota la raó, però és fàcil de dir. Em diuen que no oblidi les meves netes, que m'estimen molt. Tothom diu que m'entén la meva pèrdua, però no tinc tan clar que sigui així. Tothom es creu amb el dret de jutjar com em sento i com haig de sentir, però no és tan fàcil. S'ha de viure aquest infern i després parlar i jutjar. Tothom recorda a ell, la nostra casa per suposat, el carrer per on passejàvem. El dia del seu aniversari va ser molt difícil. Moltes vegades penso per què ens va tocar a nosaltres, per què no vam poder fer-nos grans junts o per què no vaig morir-me jo abans. Hagués patit molt menys. Últimament tinc la sensació que començo a veure'm capaç de tornar a quedar amb les amigues. El problema és la culpabilitat que va sorgir de sobte, que va fer que anul·lés el pla a últim moment. Sé que no vaig fer bé, ja haig de treballar-ho, però va sortir de dins i vaig tenir la sensació de no estar preparada. Sé que no podré oblidar-lo mai, està clar, ni vull de cap manera, però a poc hauré d'acostumar-me a viure sense ell. Això és el més difícil, però és el que tindré que aconseguir fer amb el pas dels mesos.
Estàs escoltant El Grup amb Álvaro González.
I en el cas que us portava avui, Bueno, és un cas típic que m'he pogut trobar en els grups de dol, d'elaboració del dol, i l'he portat perquè es veuen diferents coses dintre d'aquest cas, diferents aspectes dels que hem parlat a la teoria, sobretot amb l'elaboració del dol. És una persona que ha perdut el seu familiar, el seu marit, en aquest cas, després de molts anys de malaltia. Per tant, és un dol anticipat dels que parlàvem abans. I tot i això, doncs, evidentment, el patiment és extrem, perquè aquí es produeix un fenomen bastant curiós i bastant dur, que és que quan una persona sosté una situació de malaltia durant molt de temps, és veritat que és molt dur, perquè al final la persona es deteriora i pateix de tal manera que fins i tot el cuidador acaba tenint una miqueta la sensació de que vol realment que aquesta persona marxi, no? Perquè descansi en pau i deixi de patir. I això genera una culpabilitat, evidentment, perquè en el fons no, la persona evidentment no vol que la persona, que la seva, que el seu estimat o la que s'ha estimada marxi, no? Però és un dolor, com diu el cas, difícil d'explicar en paraules, i que realment té aquesta doble sensació, no? Aquesta sensació, per una banda, de culpa, per una banda de la sensació de que empatitzant realment amb la persona, ja que vivim amb ella i veiem com pateix en el dia a dia, doncs preferim que marxi i que deixi de patir. I al final, en les primeres fases, sobretot, no? En les primeres èpoques, no? Després de perdre aquesta persona, doncs, molts parlen de que pensen en les situacions en les que, per exemple, discutien, en les situacions en les que no valoraven que aquesta persona ja no la tindrien, no? I jo crec que el que m'ha ajudat molt com a persona al tenir el privilegi de poder assistir a aquests grups és que he pogut aprendre molt d'aquestes persones, no? Perquè et donen una perspectiva molt diferent a tot el que moltes vegades en el dia a dia no donem importància, i al final la perspectiva de la mort o la perspectiva de perdre una persona que estimes, pues al final acaba sortint, no? Un altre punt important del cas és que parla de que moltes vegades aquesta persona se sent jutjada, i és un aspecte bastant comú que acostuma a passar, no? Que les persones sent amb bona intenció moltes vegades, no? Intenten mostrar que empatitzen o que es posen al costat de nosaltres davant la nostra pèrdua, però en realitat això no és veritat, no? Moltes vegades aquesta frase de t'acompanyo en el sentiment, no?, que escoltem tant en els funerals, doncs és bastant, bastant irreal, no?, bastant fictícia si l'analitzem des del punt de vista psicològic. A mi m'agrada molt posar l'exemple dels nens petits, de les guarderies. Si us fixeu en una guarderia, quan un nen es posa a plorar, no ve el company i li diu deixa de plorar, que no has de plorar, com faríem qualsevol adult, que ja estem una mica corromputs per l'educació i per la societat, entre cometes, sinó que el que fa és posar-se a plorar al costat del seu company, i quan els dos es cansen, es miren i el company li diu què, anem a jugar o què? I van a jugar tots dos, no? I aquesta és la natura en estat pur. És l'ésser humà per naturalesa i amb els sentiments a sobre de la taula. I crec que això sí que és el verdader acompanyar el sentiment, i no el que fem els adults, que és una miqueta per complir moltes vegades, i que realment no estem posant-nos en el lloc de l'altre. Per això és tan potent el fet de fer un grup d'elaboració del dol, perquè al final escoltem parlar a persones que també han perdut algú, no? I no és el mateix que et pare només el professional que us pot aportar, pues, la teoria que jo us he portat, sinó escoltar aquest cas com el que heu escoltat avui i l'entrevista que escoltareu a continuació, parlant sobre, en primera persona, sobre el que un sent, no? Al final mai s'està preparat per aquesta sensació, i l'únic que també vull compartir, que es veu una miqueta reflectit en aquest cas, és aquesta sensació de que sembla que al perdre aquesta persona tan important, doncs perdem tot el món de vista, no? I crec que que hem de ser una miqueta menys egoistes en aquesta fase i intentar veure que, per exemple, en el cas de les dones que venien als grups i havien perdut els seus marits, per exemple, no? Pues jo els deia, bueno, però les teves netes o la teva filla també et necessiten, no? I era una manera de tornar a connectar una miqueta amb el món, perquè, com deia al principi, la part de recolzament social, en aquest cas, en elaboració del dol, és fonamental per no caure en un dol patològic i posteriorment amb algun tipus d'ansietat o depressió. Hem escoltat aquest cas, hem reflexionat sobre aquest cas i ara vull compartir amb vosaltres una entrevista perquè, bueno, que crec que serà molt bonica perquè a tots ens despertarà aquesta sensació de que nosaltres també ho podíem haver viscut i que ajuda a conscienciar una miqueta del que ha sigut la realitat de la pandèmia, per desgràcia, per moltes persones. I avui, a la secció de l'entrevista, tenim una persona que és molt especial per mi, tenim una persona que amb la que hem parlat molt del dol i per això la volia portar avui en aquest programa que dediquem precisament a aquest tema. És una persona que ha perdut una persona important durant aquesta pandèmia i que li agraeixo molt que estigui avui amb nosaltres aquí al programa per poder compartir una mica les seves experiències, perquè no és el mateix que jo us parli des de la vessant més tècnica i professional, que és el que hem parlat al llarg del programa, sinó des d'una vessant més personal i més emocional. Bona tarda, Montse. Moltes gràcies per estar amb nosaltres al programa.
Bona tarda, Álvaro. Estic molt contenta que m'hagis ofert aquesta possibilitat de parlar.
Moltes gràcies. Primer de tot, per posar una miqueta la gent en antecedents, una miqueta per sobre i el que tu vulguis compartir, ens podries explicar una miqueta la teva història perquè la gent es centri una miqueta?
Jo vinc amb els meus pares i a la primera onada els tres vam ser afectats pel Covid. Uh-huh. El 12 de març el meu pare va ser visitat per un metge aquí a casa i li van dir que patia un refredat comú. El meu pare tenia poca sintomatologia, tenia una mica de febre i una mica de tos, però van dir que no ens preocupéssim, que no era res greu. Al cap d'uns dies, la meva mare comença realment a tindre una sintomatologia molt més greu. Està durant 3 setmanes que no es pot ni aixecar del llit, amb vòmits, diarrees, dolors a tot el cos, mal de caps. També no la visiten, però sí que per telèfon em diuen que la meva mare està patint una grip intestinal. I al cap d'uns dies, uns 15-20 dies, jo també començo a posar-me molt malament amb sintomatologies, des de pèrdua de pes, caiguda de cabell, dolors abdominals, dolors al coll, també m'afecta les cames i també truco ja telefònicament, a mi ja tampoc no em visita cap metge. I a mi em diuen que estic molt nerviosa, que el que tinc són nervis. Al cap del temps ens donem compte que ni és una grip intestinal, ni és un refredat comú, ni són nervis, sinó que els tres estem víctimes de Covid. Fins a tal punt que al cap d'un mes el meu pare ingressa, està 4 dies a l'hospital perquè només són 4 dies i acaba morint de Covid, produït una pneumonia, li provoca la pneumonia i mor de Covid. Uh-huh. I clar, és molt dur perquè, clar, vull dir, en cap moment t'imagines tot el que estàs passant i tot el que estàs visquint. Uh-huh.
Moltes gràcies, Montse, per compartir això, que és tan personal, però crec que hi ha moltes persones que segurament estan escoltant el nostre programa i que els ha passat algun cas potser similar i se senten molt bé d'escoltar una persona que almenys no se senten soles perquè escolta una persona que també ha viscut una experiència, per desgràcia, com la que heu viscut vosaltres. Creus que, d'alguna manera, el fet de el que ens estem trobant els psicòlegs, no? De que les persones no s'han pogut despedir dels seus familiars de manera adequada, creus que això ha influït d'alguna manera en com estàs elaborant el dol?
Sí, per descomptat és un dol molt més difícil, no? Perquè tot procés de dol sempre comença tenint aquella certesa que aquella persona pues, la veus malalta, la veus malauradament que mora, la veus fins i tot en el tanatori, li pots fins i tot fer un enterrament. Mm. En aquest cas és que, bueno, d'un dia per l'altre aquella persona que està bé, perquè el meu pare últimament no tenia cap tipus de sintomatologia, et diuen que mor. I clar, dius, no m'ho crec. Vull dir, el primer que penses és, no m'ho crec. I llavors, a mesura que passen els dies, dones compte d'aquesta realitat, que aquella persona ha mort. Però, repeteixo, és una mort on no hi ha tanatori, on no hi ha família al costat ni amics donant-te el seu suport. Uh-huh. Aquell cop encara vam tenir sort nosaltres, que va ser la primera setmana que van deixar enterrar el meu pare. Uh-huh. I realment el meu pare el vam poder enterrar on ell volia ser enterrat. Però, clar, un enterrament on només vam poder assistir tres persones sense poder-nos, com el que diu, ni tocar ni mirar-nos. I és molt dur, és molt dur, és molt dur, és molt dur, perquè jo quan vaig arribar a casa meva la sensació que tenia és enterrat una caixa. No tenia la sensació d'estar allà al meu pare, no, enterrat una caixa. Vull dir, era tot com molt, no sé, de pel·lícula, però en aquest cas de terror.
Sí, perquè al final sembla que no, però el tema del tanatori i el funeral al final compleixen una funció ritual, no?, per despedir la persona, per fer un tancament, diguéssim. I clar, l'afegit de que un ve a buscar l'ambulància al seu pare pensant que anirà a urgències i tornarà i de sobte no torna, barrejat amb que no podem despedir-lo, al final el resultat és aquesta incertesa encara fa molt més mal, no? Que no una cosa amb una certa lògica i amb una certa preparació, tot i que mai estem preparats del tot per la mort, no? Però clar, d'aquesta manera encara menys. No?
Sí, jo, perdona, Álvaro, al començament no he explicat. El meu pare va a l'hospital arran d'una caiguda que fa en el bany. El meu pare surt de la dutxa, llisca, cau. En aquell moment ell està bé perquè no es trenca res, afortunadament, però sí que jo no el puc treure de la banyera perquè queda a la banyera i llavors és quan ve l'ambulància i veuen que s'atura baix d'oxigen. I a raó d'això és quan va a l'hospital.
Vale. Bueno, llavors... Després passeu per tota una odissea de que no atenen les trucades, no? Com ha passat amb moltes famílies, no? Que per la saturació de l'hospital doncs no hi ha hagut manera de poder contactar per poder parlar amb el familiar, ni poder visitar, ni res. No?
El meu pare, fins al tercer dia que està a l'hospital, a mi no em truca cap metge. I el primer dia que va a l'hospital, jo estic a darrere amb el cotxe seguint l'ambulància perquè em diuen que al meu pare li van a fer una prova arran de la caiguda i que jo me l'emporto cap a casa, cosa que no és veritat. I llavors jo al vespre torno a trucar perquè, clar, a mi no em deixen estar allà a la sala d'espera perquè em diuen que per mi és un puesto d'alt risc de contagi de Covid. Sí. Que jo torni a casa, que em trucaran, però és que passen les hores, el meu pare ingressa a les 6 de la tarda, són les 12 de la nit i jo no sé res del meu pare. Llavors jo truco a l'hospital i a l'hospital em diuen que s'ha quedat ingressat, no a causa de la caiguda, que de la caiguda afortunadament no té res, però que el metge ja m'ho dirà. Passen 3 dies sencers i a mi ningú em diu res. A més, al meu pare a l'hospital li roben el mòbil, jo no puc estar en contacte amb ell. Ni ell em pot trucar a mi, ni jo el puc trucar amb ell. I realment sí que tinc d'agrair les infermeres que em van fer una videotrucada on el meu pare es veu molt animat i el meu pare, paraules textuals d'ell, les últimes que vaig parlar amb ell, el meu pare em diu, Montse, serà un procés llarg, però me n'en sortiré. Aviat et podràs vindre a recollir perquè me n'en sortiré. I són les últimes paraules que vaig poder tindre amb el meu pare, perquè el mateix dia que va morir va ser un divendres, el 17 d'abril, ni en aquell moment vaig poder contactar amb ell ni per dir-li adéu, t'estimo... no vaig poder dir absolutament res.
Clar, al final, aquest últim contacte, la veritat és que també és clau en l'elaboració del dol, no? Perquè hi ha cas de persones que fins i tot no han pogut parlar o fins i tot els últims contactes que han tingut ha sigut del seu familiar patint, no? En aquest cas, potser, almenys ens podem agafar això, no?, una mica. De totes maneres, la incertesa ho fa tot molt més complicat. Per intentar donar una miqueta... Jo no volia que aquesta entrevista fos només sobre els fets negatius que han anat passant. Jo també volia posar-te tu com a exemple perquè m'agrada molt... ja vam fer un programa dedicat a l'elaboració del dol en el temps de Nadal, que potser és el pitjor de tots, no?, i el més dur. I a mi em va agradar molt com ho vas enfocar i m'agradaria que ho poguessis compartir amb els nostres oients perquè... Crec que és un exemple molt, molt xulo de com afrontar un dol i com la persona realment, encara que no estigui, hem de mantenir la seva memòria viva per poder elaborar correctament el dol.
Sí, doncs el dia de Nadal ens vam reunir amb els meus tiets i els meus cosins, érem sis, de colla, i llavors jo sabia que podia ser un Nadal pues, trist, no?, amb l'ausència del meu pare, però el volia capgirar una mica, que no fos tristó, no?, que també fos record i alegria, en certa manera. Llavors vaig agafar una espelma, que en el seu moment m'havien regalat molt maca, en forma de flor, el meu pare era un amant de la natura, i llavors a la taula vaig engegar aquella espelma, i els vaig explicar amb tots els que estàvem assentats compartint el dinar de Nadal un petit fragment que vaig trobar que em va agradar molt, que deia tanmateix així. De vegades la nostra llum s'apaga i la revifa una guspira d'una altra persona. Cadascú de nosaltres té una raó per pensar amb agraïment profund en els qui ens han encès la flama interior. Llavors el que vaig fer és que cadascú... Jo vaig encendre la llum gran que representava el meu pare. Vaig agafar llum del meu pare, com que ell me la transmetia a mi, i automàticament vaig encendre la llum del meu cosí que estava al costat. I al moment que jo li estava encenent la llum, demanava que ell recordés alguna cosa del meu pare. I continuadament ell encendria la llum de la seva germana que estava al costat, mentre ella també tornaria a recordar alguna cosa del meu pare. Així fins que vam tindre cada un de nosaltres, els sis familiars meus, una llumeta que jo havia preparat davant de cada un d'ells petiteta, encesa. I era com que el meu pare i els seus records estava present, i present des de lo positiu, perquè tots, per descomptat, vam recordar coses molt grans del meu pare, perquè era una gran persona i tot cor, tot bondat. I llavors també el que vaig fer, sempre des de lo positiu, vaig regalar a cada un dels que estàvem sentats a la taula 10 desitjos. 10 desitjos que, si voleu, us els dic així ràpidament.
Sí, i tant. Em sembla una iniciativa, una miqueta per comentar això que has dit fins ara, em sembla una iniciativa molt, molt maca, molt única, m'agrada moltíssim, perquè al final aquest tipus d'iniciatives, que cadascú el pot fer a la seva manera, no?, però aquest tipus d'iniciatives per tal de no utilitzar l'amor com un concepte tabú, sinó que intentar donar-li un sentit a través de l'empremta que ha deixat la persona en nosaltres, i que mentre aquesta empremta es mantingui viva, la persona es mantindrà viva d'alguna manera. Crec que és molt, molt xulo i molt interessant, per això tenia moltes ganes de que ho poguessis compartir. I ara, endavant, comparteix-nos.
Els desitjos.
Això, els desitjos
sí, deien tant mateix així. Tens un any nou ple de noves possibilitats. No les desaprofitis. Elimina de la teva vida tot allò que no et faci somriure. Que quan sentis que vols rendir-te, recordis per què ho vas començar. Que el millor regal sigui el temps que dediquis als teus. Que gaudiu de les petites coses. Que tingueu un pensament per tots aquells que no hi són i han donat sentit a algun dels vostres Nadals. Que abraceu i us deixeu abraçar. Que us envolteu de la gent que us estima. Que s'il·luminin els ulls mirant els més petits de la casa. Que recupereu un record de la vostra infància que us faci feliç. I aquí estan els 10 desitjos per aquest any 2021.
Pues em sembla meravellós, perquè al final la mort ens pot donar perspectiva respecte a la vida. Per tant, veure-ho des de l'altra vessant, no des de la vessant del que ens falta, que és evident i és enorme i és claríssim, sinó des de la vessant del que ens pot... de la lliçó que ens fa aprendre el fet de tot el que hem perdut en aquest 2020 tan, tan difícil. I per últim, Montse, m'agradaria demanar-te, ja que estem parlant en el programa sobre aquest tema, m'agradaria demanar-te per tu, personalment, no com a professional, sinó personalment, què li aconsellaries a una persona que com tu es troba elaborant un dol difícil i complicat durant aquest any?
Sobretot, el recordar la persona des del positiu, perquè a vegades tenim la mala costum de recordar sempre des de l'últim, que potser és el que realment ens fa més mal, no? Pensar en la persona quan ha estat a l'hospital, quan ha estat malalta, quan malauradament ens ha deixat. Això és una realitat i està allà, però ens hem de quedar amb tots els anys que hem viscut al costat d'aquesta persona i tots aquests bons moments que ens han omplert de felicitat, d'amor, d'esperança, d'ensenyances, de valors, d'educació, de tantes coses positives i meravelloses. Jo també recomanaria a totes les persones que es troben en la meva situació que, malgrat en el seu moment no vagin poder estar al tanatori, no vagin poder estar tampoc potser fent l'enterrament com cal, que els que siguin creients, no cal dir-ho, si poden fer una missa i també dir paraules. Vull dir, jo en el seu moment també vaig fer un escrit que també doncs, agraïm sobretot al meu pare tot el que em va oferir i tot el que em va donar, no? I crec que això és molt important, sempre pensar doncs, bueno, a l'estar agraït, no? I a l'estar contents d'haver pogut compartir aquest temps amb aquesta persona. I crec que ens hem de quedar amb això, amb lo bo. Amb lo bo i amb lo trist i amb lo dolorós també, perquè és una realitat, però no recreants i no estar-nos allà enclavats amb això.
Totalment. I més, com deies, no? Més enllà de les creences de cadascú, el fet de poder fer algun tipus de despedida de tancament d'alguna manera per poder donar un homenatge a aquesta persona per fer aquest tancament, doncs és totalment necessari i ajuda al dol, per lo que demostren els estudis. Per tant, una part importantíssima. Doncs res més. Moltes gràcies, Montse, per regalar-nos el teu temps, per regalar-nos la teva experiència. Crec que ajudaràs a moltíssima gent, igual que m'inspires i m'ajudes a mi, evidentment. I agrair-te això, que estiguis aquí i estàs a casa teva quan vulguis estar aquí al grup.
Gràcies a tots vosaltres i ànims, que la vida és molt maca i tenim molt encara per viure i gaudir. Ànims a tots, un petó i una abraçada.
Un petó. Adéu, adéu.
Envia les teves consultes al grup i les tractarem al programa. Missatges i notes de veu al telèfon 606-212-007, per correu a l'adreça a.gonzalez.psico@gmail.com, per xarxes socials a Instagram i Twitter @alvaro_psico i a Facebook @alvaroneuropsico.
I avui, per acabar, com sempre, acabem amb un aforisme. Avui us he portat uns quants, perquè he portat un parell, perquè crec que, primer de tot, m'agradaria acabar explicant una miqueta, com us deia al principi del programa, la figura d'Elisabeth Kubler-Ross, una psiquiatra, psicòloga suïssa, que va viure als Estats Units i que es va dedicar tota la seva carrera a ajudar a persones terminals, acompanyant-les a la mort. Eren persones grans, homes, dones, nens, de tot. I tota l'experiència que li va donar, tot aquest aprenentatge que li va donar el fet de treballar amb aquestes persones, pues l'ha anat plasmant en els llibres que va anar escrivint fins a la seva mort. I tenia una manera molt curiosa d'enfocar la mort. Hi ha una metàfora que m'agrada molt d'ella, que la posa en un dels seus llibres amb una frase molt bonica, i diu que el cos físic és només una casa, un temple, el capoll de seda en el que vivim durant un cert temps, com si fóssim una crisàlida, fins a la transició que anomenem mort, no? Al final, som una crisàlida durant tota la vida. El nostre cos és una crisàlida que ha anat acumulant una experiència, i ella acaba dient que quan arriba la mort és com si abandonéssim el capoll de seda i fóssim lliures en forma de papallona. No? Per això ella, us deia al principi del programa, que utilitzava molt el símbol de la papallona. No? Ella deia que l'experiència de la mort és quasi idèntica a la del naixement, però al contrari. No? I al final ella... No, sempre intentava donar-li un sentit a la mort, no? Parlava de la mort d'una manera, ella sempre parlava de la mort d'una manera positiva, perquè al final ja ho havia, diguéssim, desdramatitzat per la seva experiència contínua al veure tantes persones en aquesta situació, no? Sembla una metàfora molt bonica el fet de comparar això, no? El fet de donar-li un sentit a tot el recorregut vital a través del final, no? I una de les preguntes que ella feia, ella va entrevistar durant molts anys a persones, no? Com us deia, que havien estat a prop de la mort, i les, bueno, una de les preguntes que sempre feia i que reflexionava els seus llibres, dels seus millors llibres que us recomano moltíssim, és La roda de la vida. En aquests llibres els explica com preguntava a les persones de què t'arrepenteixes, no? O en què t'apenedeixes, no? De la teva vida. I tots deien el mateix, tots coincidien, no? Amb matisos, no? Amb diferents formes d'expressar-ho, però tots ho deien més o menys de la mateixa manera. I venien a dir que s'arrepentien molt més d'allò que no havien fet que d'allò que havien fet. És a dir, que moltes de les coses que ansiaven haver fet i que ja no podien fer en el moment en què es trobaven de la vida era que els agradaria haver fet coses que per dubtes, per pors, doncs no van arribar a fer, no? I ella deia que aquesta era una de les lliçons més potents que ens podia donar una persona que arribava a la seva etapa final, no? D'alguna manera. Ella deia que la mort en algunes cultures era un símbol d'estar bé, de plenitud, no? D'arribar a la plenitud. Ella deia que les persones cegues o les persones sordes, quan es morien, deixaven de ser-ho. I era una metàfora una miqueta dura, no? Amb els nostres prejudicis, però que ella tenia l'autoritat per poder parlar-ho perquè havia tractat amb tantes persones en aquesta situació que ja pues era una autèntica autoritat en el tema i era molt interessant. És molt interessant llegir els seus llibres perquè parla amb una sabidoria i amb una lleugeresa de la idea de mort, pues que nosaltres aquí a Occident ens costa una mica més, perquè a Orient la idea de mort està una miqueta més normalitzada. Al final, a Orient, per exemple, a la Índia, pues, quan mor una persona, pues, el cadàver es queda a casa i es vela durant tota la nit amb els nens per allà i sense cap problema, i després el dia següent, pues, es porta a fer la cerimònia, no? Per tant, i al Japó, per exemple, pues, una vegada la persona ha mort, se li segueix guardant un bol d'arròs, per exemple, es té una foto, un altar amb una taula a la casa i se li va fent homenatges constantment, no? Jo crec que és la manera d'integrar aquesta pèrdua i fer-la progressivament real, no? D'alguna manera. I crec que una miqueta Kubler-Ross feia pedagogia de que aquí a Occident havíem d'intentar arribar a integrar aquesta idea de la mort com una fase més, no? Jo ara recordo un llibre de José Saramago, del Premi Nobel portuguès, que es deia Les intermitències de la muerte. És una novel·la que explica una situació o planteja una situació distòpica en la que la mort deixa d'actuar i llavors, pues, la població comença a omplir-se de gent, comencen a col·lapsar-se tots els serveis, totes les utilitats, no? Tots els aliments, l'espai, i la gent comença a enyorar la mort, no? I planteja una miqueta la situació contrària a la que tots haguéssim plantejat. I per acabar, he portat unes frases de Kubler-Ross que m'agraden moltíssim. Morir és quelcom que els éssers humans fem contínuament, no solament al final de les nostres vides físiques a la Terra. La última lliçó que hem d'aprendre tots és la de l'amor incondicional, que inclou no solament als altres, sinó a nosaltres mateixos també. Moltes gràcies una setmana més per ser amb nosaltres, i des del grup i des de la ràdio de Sant Vicenç us desitgem una molt bona setmana. Ens tornarem a trobar el proper dijous a la mateixa hora aquí al vostre programa El Grup.
Suport emocional, ajuda mútua entre persones cuidadores, acompanyament al dol. Al grup compartim experiències difícils, però amb companyia ens en sortim millor. El grup, dijous de 4 a 5, a Ràdio Sant Vicenç.